La comissió del Parlament que investigarà els abusos sexuals a menors escoltarà testimonis i víctimes i citarà també associacions relacionades amb el lleure dels infants i organismes de l'Església perquè donin explicacions dels casos on hi estan implicats. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Us ho estem explicant des d'aquest matí a Ràdio Estel. La comissió del Parlament de Catalunya que investigarà els abusos a menors demanarà que hi compareguin representants de l'Arxidiòcesi de Barcelona, de l'Abadia de Montserrat o de la Fundació Catalana de l'Esplai perquè et donin explicacions sobre els abusos en el si de les seves institucions. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
També escoltarà més els testimonis de víctimes i d'associacions que lluiten per combatre els abusos com l'Associació Mans Petites o Llars Mundet.
Dilluns va registrar-se el pla d'actuació de la comissió sobre els abusos sexuals a menors a Catalunya amb un text pactat entre el PSC, Esquerra, Junts, els Comuns i la CUP, al qual ha tingut accés Ràdio Estel. Els 5 partits demanen que compareguin representants de diferents institucions de l'Església, del Lleure i també del sector educatiu.
A més, també demana que hi vagin representants d'escoles com la Salló, la Fundació Escola Cristiana i de l'àmbit del Lleure, com la Fundació Esplai o la Pere Tarrés. Ho detallarem tot seguit en el mateix dia en què el Congrés dels Diputats s'ha debatut i s'ha d'aprovar la nova llei de l'avortament i també de la nova llei trans.
A partir d'ara, doncs, les noies de 16 i 17 anys podran avortar sense necessitat d'un permís dels pares i ho podran fer, si volen, a través de la sanitat pública. En l'altra llei, per canviar de sexe ja no farà falta haver-se d'hormonar durant 2 anys i un informe mèdic per canviar de sexe al registre. N'hi haurà prou amb la voluntat de la persona si és major dels 16 anys.
I aquest matí la defensa de l'exfutbolista Dani Alves ha reconegut per primer cop davant d'un jutge que el futbolista sí que va penetrar vaginalment a la noia que el va denunciar per agressió sexual en una discoteca de Barcelona.
Tot així, l'advocat ha assegurat que la penetració va ser consentida perquè si hagués estat involuntària, la noia hauria tingut lesions a la zona genital, segons han explicat fonts jurídiques després de la vista oral a l'Audiència de Barcelona pel recurs presentat pel futbolista per sortir de la presó.
Una vista on tant la fiscalia com la defensa de la víctima diuen que l'exjugador del Barça ha de continuar tancat.
Entenem que s'ha de mantenir la presó preventiva comunicada i sense fiança perquè hi ha, no només que hi hagin indicis de criminalitat, que n'hi ha, sinó que hi ha un risc de fuita elevat.
Tot plegat al mateix dia que el professor d'una escola d'actors de Reus detingut ahir i sobre ell que pesen 20 denúncies d'abusos sexuals ha declarat davant del jutge. Canviant completament de qüestió, mala temporada pel que fa a la collita de l'oliva. La producció final d'oli s'ha desplomat fins a les 15.000 tones, molt per sota de les previsions inicials, i ja és per tant la pitjor campanya en els darrers 15 anys.
La producció mitjana d'oli a Catalunya és de 31.000 tones. Els pagesos xifren les pèrdues en 55 milions d'euros i aquesta setmana s'han reunit amb el govern per mirar a trobar solucions.
Què els han traslladat? Què ha provocat aquesta davallada de la producció final? Li preguntarem avui al responsable de l'oli d'oliva de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Antoni Galzeran. I pel que fa als esports, us explicarem que el Barça rep aquesta tarda el Manchester United en l'anada dels vuitens de final de l'Europa League.
Tots dos equips arriben amb molt bona forma. El Barça és líder a la Lliga a 8 punts del Madrid després que els blancs guanyessin l'Elx per 4-0 i els Red Devils són tercers a la Premier. El partit començarà a 6:45 de la tarda.
I en bàsquet també avui torna la Copa del Rei a Badalona 38 anys després.
L'Olímpic acollirà aquests 4 dies que duri el torneig d'Alcó als 8 millors equips de la Lliga. Avui, Madrid-València i Barça-Unicaja. El vencedor de cada duel jugarà entre ells dissabte a la tarda i, per tant, hi podria haver clàssic.
Ens ho avançarà després l'Anna Closa. I en l'apartat cultural, avui és dijous i és dia de repassar estrenes. Aquest divendres arriba a la gran pantalla la pel·lícula nominada als Oscars, El Triángulo de la Tristeza.
¿Cree que sería posible lavarlas?
No creo que sea posible, señora, porque este es un barco a motor.
Sí.
Así que no tenemos velas.
Aquest drama suec també va ser guardonat amb la Palma d'Or a Cannes i com a millor film dels Premis Europeus de Cinema. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. El Triángulo de la Tristeza mostra com es trenca l'equilibri de poders en un creuer de luxe quan s'aixeca una forta tormenta. També s'estrena la pel·lícula Elles hablen, la història d'un grup de dones en una colònia religiosa aïllada enmig de Bolívia. A les plataformes a Netflix es pot veure la sèrie La ley de Lídia Poet, que explica la història de la primera dona advocada d'Itàlia.
També donarem detalls del carnaval avui, que és dijous i que comencen actes arreu de Catalunya. Per tant, tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, fem com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que ens apropa com cada dia en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures a poc es van recuperant, màximes que avui se situaran entre els 12 i els 16 graus, un ambient atemperat al centre del dia, sobretot si estem al sol. Un sol, però, que costa una mica de veure alguns punts de la costa del prelitoral perquè tenim núvols mitjos i alts que enterboleixen una miqueta l'acció del sol, però cap a l'interior i al Pirineu, ambient força assolellat. Tant demà divendres com el cap de setmana esperem sol a tot Catalunya, les boires típiques de primeres hores del matí desapareixeran ràpidament i pujaran les temperatures, ho fan una mica demà, ho fan dissabte i ho faran també de cara a diumenge. I entre dissabte i diumenge màximes entre els 15 i els 20 graus arreu de Catalunya, unes temperatures que contrastaran i força amb les que tindrem a primeres hores del matí, que podran ser sota zero en alguns punts de l'interior i també del Pirineu.
El Parlament de Catalunya citarà representants de l'Església, d'entitats de lleure i educatives perquè donin explicacions sobre els abusos sexuals a menors en el si de les seves institucions. Ràdio Estel ha tingut accés al pla de treball de la Comissió d'Investigació, que ho tractarà, i entre els citats a declarar hi ha representants del Bisbat de Solsona, de Vic, de Barcelona i de l'Abadia de Montserrat, també de les escoles jesuïtes, Vedruna o La Salle, i en l'àmbit del lleure de la Fundació Pere Tarrés, de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i de la Fundació Esplai. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El PSC, Esquerra, Junts, els Comuns i la CUP van registrar dilluns el pla de treball de la comissió que vol investigar els abusos sexuals a menors a Catalunya i el qual us pot avançar Ràdio Estel. El document parla d'investigar els abusos que hi ha hagut en el si de diferents institucions en què no hi ha hagut col·laboració per assumir responsabilitats i reparar les víctimes. D'aquesta manera es vol esclarir les actuacions davant de casos d'abusos sexuals per evitar que es tornin a repetir de cara a un futur. Els cinc partits demanen que compareguin representants de diferents institucions de l'Església, com són representants de l'Abadia de Montserrat o dels bisbats de Solsona, Vic i Barcelona, també representants d'escoles com la Salle o la Fundació Escola Cristiana, i de l'àmbit del lleure com l'Associació Pere Tarrés o la FEDAIA. La comissió també demana que compareguin advocats, periodistes i experts en la matèria per poder recollir informació sobre quin és l'abast dels abusos a Catalunya i quines eines legals hi ha per fer-hi front. Per exemple, demana que comparegui la síndica de Greuges, Esther Jiménez, la presidenta de la Fundació Vicky Barradet o Albert Llimós, periodista especialitzat en temes d'abusos. També hi ha citades víctimes i associacions que treballen per combatre els abusos, com és el cas de Miguel Hurtado o l'associació Mans Petites, perquè puguin explicar el seu relat. La comissió apunta que podria constituir-se a principis de març i treballarà per recopilar informació i fer una aproximació de quin és l'abast dels abusos a Catalunya i quins protocols hi ha en les diferents institucions per fer-hi front.
Gràcies, Judit. Més coses. L'advocat del futbolista brasiler Dani Alves ha admès per primer cop davant del jutge que el seu client va penetrar vaginalment la denunciant d'una suposada agressió sexual el passat 30 de desembre en el lavabo d'una discoteca de Barcelona. Ho ha fet avui durant la vista que té lloc a l'Audiència de Barcelona per si l'exjugador del Barça queda en llibertat provisional o per si es manté a la presó.
Un Alves que ha donat fins ara quatre versions dels fets i en l'última va assegurar que la noia li havia practicat voluntàriament una fel·lació, però l'ADN del jugador va ser trobat a la vagina d'ella. Per tot plegat, l'advocada de la defensa de la noia, Esther García, ha defensat novament que Alves segueixi en presó preventiva.
Entenem que s'ha de mantenir la presó preventiva comunicada i sense fiança, perquè hi ha, no només que hi hagin indicis de criminalitat, que n'hi ha, sinó que hi ha un risc de fuita elevat, i la finalitat amb la que es va adoptar la presó preventiva, que és garantir la presència de l'investigat en aquest procediment, aquesta finalitat es manté, és a dir, no fa ni un mes. El fet de que se li atorgués la llibertat suposaria un atemptat per mi contra la integritat psicològica de la meva clienta.
La Fiscalia també suposa a deixar Alves en llibertat pels mateixos motius i perquè les mesures alternatives proposades per la defensa d'Alves no són suficients perquè l'exjugador del Barça acabi responent davant la justícia espanyola.
D'altra banda, avui l'acusat d'abusar sexualment a 20 alumnes d'una escola d'actors de Reus ha declarat davant del jutge. Des de l'escola Buenafuentes Actors asseguren que va expulsar el professor quan van tenir coneixement dels fets.
La directora del centre, Maite Buenafuente, ha explicat que quan van conèixer els fets ho van denunciar als Mossos d'Esquadra i que sempre han donat suport als estudiants afectats.
Hem fet el que havíem de fer. En aquests moments l'escola, com veieu, està funcionant al 100%, amb tot el seu pla formatiu. Estem al costat de les víctimes en tot moment i de les seves famílies, que estan a la vegada al nostre costat. I, per tant, l'única cosa que volem dir és donar les gràcies a tothom, dir-vos que això està en mans de la justícia i la justícia farà, evidentment, el que ha de fer.
Els fets denunciats s'haurien produït l'any passat, tot i que hi hauria casos que remuntarien a anys anteriors. Segons la directora de l'escola, els suposats abusos s'haurien perpetrat fora del centre.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
I el Congrés dels Diputats acaba d'aprovar la nova llei de l'avortament i també la llei trans. D'aquesta manera es posa a punt final a anys de negociació i de tràmits parlamentaris. Les dues reformes les ha impulsat el Ministeri d'Igualtat i han aconseguit rebre el suport dels dos socis del govern espanyol, PSOE i Podem, enmig de la discrepància sobre la reforma de la llei del només sí és sí. Repassem les principals novetats per a d'aquestes noves lleis. A partir d'ara, les menors de 16 i 17 anys tornen a tenir dret per avortar sense el permís dels pares. A més, blinda l'accés a l'avortament davant dels protocols com els que han impulsat Vox a Castella i Lleó. La nova norma també garanteix l'accés a l'avortament a través del sistema públic de salut.
I seran les comunitats autònomes qui hauran d'assegurar que les dones puguin interrompre el seu embaràs en un centre públic, com a mínim, a les capitals de província, i si no fos possible s'haurà de gestionar de tal manera que el dret quedi garantit en un altre centre públic.
A més, també s'eliminen els 3 dies de reflexió que fins ara han sigut obligatoris.
També cau l'obligació de lliurar informació a les dones sobre els recursos i ajuts disponibles per seguir endavant amb l'embaràs. Tan sols es farà en aquells casos on la pròpia dona ho sol·liciti.
Una altra de les mesures és que els centres de salut i serveis de salut sexual i reproductiva dispensaran la pastilla de l'endemà de manera gratuïta.
I actualment val al voltant de 20 euros a les farmàcies. A la nova llei també s'inclou una baixa incapacitant per la interrupció voluntària de l'embaràs.
A banda, els centres educatius també repartiran de manera gratuïta mètodes anticonceptius vinculats amb campanyes sobre educació sexual.
Aquesta educació sexual serà integrada en les principals etapes educatives. Els continguts se centraran en el consentiment i les relacions basades en el bon tracte. Professorat, funcionaris de presons i també treballadors públics rebran formació específica en aquesta educació sexual.
I com us ho dèiem, aquest dijous al Congrés també s'ha aprovat la llei trans, un canvi de normativa que permetrà fer el canvi de sexe al registre civil sense informe mèdic o psicològic.
N'hi haurà prou amb que se sol·liciti el canvi per escrit sense necessitat de presentar proves ni testimonis i que ratifiqui en un termini de 3 mesos.
Com a novetat, aquesta mesura s'aplicarà ara també als menors a partir dels 16 anys.
En el cas dels que tenen entre 14 i 16, hauran d'estar acompanyats dels pares per dur a terme aquest procés. Si no compten amb el seu consentiment, amb el consentiment dels pares, es nomenarà un defensor judicial per resoldre el conflicte.
I els nois i noies de 12 a 14 anys també podran modificar el gènere sempre que el menor tingui l'autorització d'un jutge que n'examinarà la maduresa.
I els menors de 12 anys no podran canviar de sexe, però sí de nom per ajustar-lo al gènere amb el que s'identifiquen.
En el debat d'aquest matí, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, i la portaveu del Partit Popular, Marta González, s'han enfrontat per les posicions allunyades que tenen per la nova llei. La ministra considera que la nova llei de l'avortament és un avenç feminista que permet a les noies poder decidir lliurement, mentre que des del Partit Popular critiquen que la nova llei no contempli donar més informació a les dones perquè no acabin avortant.
Las mujeres, cuando deciden interrumpir su embarazo, han reflexionado el tiempo que han necesitado. No tenemos que obligarlas a reflexionar como si no tuviesen capacidad para saber cuándo y cómo tomar una decisión que afecta a su propio cuerpo.
Se va a informar a las mujeres sobre todo tipo de detalles, salvo sobre las alternativas posibles al aborto. Esto se prohíbe en una innegable muestra de dogmatismo, diría casi de fanatismo, en los procedimientos que se ordenan en este texto.
Hasta el migdia, amb Xavi Toscano.
I el sector de l'oli viu la seva pitjor campanya dels darrers 15 anys. La producció d'aquest producte s'ha desplomat fins a les 15.000 tones, el que representa un 52% menys que en una campanya normal. Amb tot, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya xifra les pèrdues en 55 milions d'euros i per això es va reunir ahir dimecres amb el govern per reclamar mesures urgents.
I aquesta es tracta d'una xifra inferior a la previsió que feia el sector de 19.000 tones que es va fer al setembre abans d'iniciar aquesta collita i a la de 6.000 tones de finals de gener, quan la collita es trobava ja a la recta final. La producció mitjana d'oli a Catalunya és de 31.000 tones. Això situa l'actual campanya en la producció més baixa dels darrers anys, seguida de lluny de la collita de 2018, quan es van obtenir 20.600 tones.
Aquesta situació comporta dificultats a les cooperatives que es dediquen a la producció de l'oli, perquè ja venen també de suportar l'increment dels costos i les conseqüències de la guerra ucraïna.
I amb tota aquesta facturació d'aquestes empreses ha caigut en picat, mentre els costos no paren de créixer. De fet, s'han multiplicat gairebé 4x4 durant l'últim any. Per tot plegat, el sector demana establir una línia d'ajuts destinats a cobrir part d'aquestes despeses fixes de les cooperatives d'aquestes zones afectades també per la caiguda de la producció de l'oli d'oliva.
I de tot això en volem parlar tot seguit amb el responsable d'oli d'oliva de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. És l'Antoni Galzeran. Senyor Galzeran, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, a què atribuïu aquesta davallada de la producció d'aquest any?
Bé, la davallada, com heu explicat molt bé les xifres, és molt greu, és de més del 50% respecte a la mitjana. Principalment es deu a la sequera. La sequera no hi ha només d'aquest any 22 anterior a la collita, sinó d'allà des del 21 que venia. Però també a algunes fortes calorades que hi va haver al moment de la floració, que van fer que el fruit no quallés prou bé, i també algunes gelades a les zones més fredes. O sigui que s'ha ajuntat diferents factors que fan que aquesta campanya, com heu dit, sigui la més baixa de 15 anys.
Mm-hmm. Tot i que l'oliva, en aquest cas l'olivera, sigui un cultiu de secà, també els afecta més la sequera?
Sí, evidentment, a les zones sense cap tipus de rec han patit molt més. Hem de dir que hi ha zones que tenen rec de suport. És una quantitat d'aigua no molt gran, però suficient per tirar endavant el cultiu. I, clar, les zones de secà, que són la majoria, doncs l'afecta molt més i les de regadiu s'ha minimitzat una mica. Però el conjunt aquest del 50, has de dir que va per zones també, la zona de Baix Ebre i Montsià, del sud de Catalunya, que és la que produeix més, és la que ha tingut una davallada més forta, prop del 80%, i altres zones no ha sigut tant, però en conjunt sí, més del 50%.
Uh-huh. Ahir, com comentàvem, us vau reunir amb el govern, amb el Departament d'Agricultura. A quin acord han arribat o què els van traslladar i quina resposta els ha donat el govern?
Bé, nosaltres ens vam reunir, vam parlar de tota aquesta casuística, de tot això que hem parlat, de la baixada de producció, de l'increment de costos, i de que, per tant, no estem en una situació que sigui normal. Ja dic, durant 15 anys mai havia passat una baixada tan forta. I bé, s'han predisposat doncs, a estar receptius a les nostres demandes. En tornem a parlar, evidentment, volen analitzar tots els números més a fons, i la demanda seria de potser establir algun tipus d'ajut destinat a cobrir doncs, a les zones afectades de les cooperatives doncs, aquesta caiguda per les despeses fixes que, en aquest context de dràstica reducció doncs, d'ingressos, doncs, evidentment no es poden arribar a assolir.
Mm-hmm. Uns ajuts que s'establirien en el temps o que serien només, en tot cas, per a la campanya d'enguany?
En principi, si es fa alguna cosa, seria per aquesta situació totalment excepcional, evidentment, no en general, sinó per aquesta situació que ens hem trobat aquest any, en principi.
Mm-hmm. Doncs Antoni Galzeran, responsable d'Oli d'Oliva de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, gràcies per atendre'ns avui, per ampliar-nos aquesta informació sobre la davallada de producció d'oli a Catalunya.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Encara relacionat amb l'agricultura, els agricultors catalans rebran de l'Estat una ajuda per compensar la pujada de preus dels fertilitzants.
Els pagesos afectats podran demanar aquesta ajuda i se'ls pagarà 20 euros per hectàrea en el cas del conreu de secà i 52 euros per hectàrea de regadiu. A tot el govern espanyol calcula que a prop de 600.000 hectàrees podran acollir-se a aquesta ajuda.
D'altra banda, les inspeccions de la setantena de granges de Viram, situades en un radi de 10 quilòmetres de l'explotació d'Arbeca, on es va detectar un focus de grip aviària, en parlàvem aquesta setmana en aquest mateix programa, ja han finalitzat, sense que s'hagi detectat cap nou cas.
Els veterinaris del Departament d'Acció Climàtica no han trobat cap incidència en aquestes granges repartides entre les comarques de les Garrigues, l'Urgell i el Pla d'Urgell. Per tant, de moment no s'ha notificat cap nou cas.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
I avui, un dia més, hem de tornar a parlar de l'aeroport del Prat, perquè la Comissió sobre l'Ampliació de l'Aeroport de Foment del Treball ha rebut 9 propostes, també la de construir una pista sobre el mar i que es va presentar també aquesta setmana. La patronal Foment del Treball espera que les administracions tanquin un acord abans d'acabar l'any. Ens ho explica la Sílvia Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. Des d'una quarta pista sobre el mar a no ampliar l'aeroport del Prat. La patronal catalana té sobre la taula a hores d'ara quasi una desena de propostes, totes del territori i algunes de privades. Les estan estudiant des de la comissió de treball de 42 membres. Pot ser que aquesta xifra de propostes s'ampliï els propers mesos fins al mes de juny-juliol, data límit per presentar una proposta definitiva. Ara bé, no està clar que en sigui una de sola. Lluís Moreno, president de la comissió de Foment.
Estem analitzant què passa si no es fa res. Ja no t'explico més. No està clar que les conclusions de la comissió sigui d'apostar sobre una sola proposta i tot això, no? No està clar.
El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha assegurat que del que surti de la comissió serà prou atractiu, com perquè les administracions tanquin un acord el 2023.
De que nosaltres dissenyarem el full de ruta perquè l'ampliació de l'aeroport sigui factible i possible i que aquest acord arribi l'any 2023. Perquè és que ja no podem esperar més temps. Això vam començar-ne a parlar l'any 2021, l'any 2020, ha passat el 2022, estarem ja a finals de l'any 2023, nosaltres estem treballant perquè això sigui factible. I també volem treballar, com he dit abans, per aconseguir el consens.
Fins al mes de juny compareixeran a la Comissió de Foment diverses personalitats polítiques, com Xavier Trias o Ernest Maragall, principals també sindicats com UGT i Comissions Obreres, a més d'administracions o entitats afectades.
Gràcies, Sílvia. Canviant de qüestió, Unides Podem planteja bonificar un 14% el preu de la cistella bàsica de la compra. Amb aquest gest, els de Ione Belarra afirmen que es podria tornar el preu que tenien els aliments abans que comencés la guerra a Ucraïna.
I d'altra banda, la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, també de Podem, ha insistit novament en que cal arribar a un acord amb les grans distribuïdores per fer baixar els preus dels aliments.
Es imposible hacer una compra para muchas familias en nuestro país y yo sí que creo, y este es el modelo por el que me inclino, que hay que llegar a un acuerdo con las grandes distribuidoras con una selección de productos de calidad, salubres, incluidos la cesta para personas celíacas y sí, a coste de los márgenes empresariales de las mismas. Digo porque esto es un pequeño matiz, pero me parece que debe de ser así.
Tot plegat després que avui els socialistes hagin tornat a oposar aquestes dues mesures de Podem perquè consideren que no són realistes. Ho ha dit a Televisió Espanyola la ministra María Jesús Montero.
Cualquier propuesta que se quiera poner encima de la mesa tiene que ser viable. No puede ser una medida simplemente para el debate político. Y en este momento la propuesta más viable que el gobierno barajó tuvieron que ver justamente con la bajada del IVA y complementariamente la ayuda de 200 euros que se puso en marcha en el día de ayer.
Una opinió de la ministra, però, que no comparteixen per als economistes.
Doncs no, és el cas dels professors és el cas del professor d'Economia de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep Lladós, que en una entrevista al matí a Ràdio Estel ha afirmat que l'eliminació de l'IVA a efectes pràctics ha tingut una reducció tan mínima que els consumidors ni l'han notat pràcticament.
Ara l'augment de l'indicador, no? O no creix tant com hem tingut en el passat, però efectes pràctics, efectes del que és la butxaca, efectes del que és el consumidor, la capacitat de comprar, són a vegades en alguns casos eren cèntims de diferència i, per tant, doncs ni s'ha percebut, o com que no ha augmentat el preu al final, doncs ha vist que l'impacte era pràcticament insignificant.
Lladós, però, s'ha mostrat esperançat en que a la primavera els preus es moderaran i tornaran a uns nivells més semblants als dels passats.
Tornant a Madrid, la CUP ha demanat la compareixença al Congrés de l'empresari israelià Tel Henan, que s'ha atribuït al ciberatac contra la Generalitat durant la consulta independentista del 9N de l'any 2014. Segons ha avançat recull, ha pogut confirmar Ràdio Estel, la CUP vol que l'empresari doni explicacions a la Comissió d'Investigació del Congrés després de la revelació feta per un grup de periodistes internacionals.
Els anticapitalistes també volen que comparegui en comissió el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez Ruiz, i també ha registrat diverses preguntes per escrit sobre aquesta qüestió dirigides al govern espanyol per saber qui va autoritzar el ciberatac i si el Ministeri de l'Interior o algun altre organisme de l'Estat en tenien coneixement. De fet, els serveis que ofereix aquest empresari israelià només poden ser contractats per Estat.
D'altra banda, Pedro Sánchez i els seus ministres no compareixeran al Parlament de Catalunya, tot i la citació que han rebut de la Comissió d'Investigació del cas de Pegasus.
Ni el president del govern espanyol, ni els ministres Robles, Calviño, Díaz i Marlaska no compareixeran a la cambra catalana i faran cas omís, per tant, de la citació que demanava explicacions per aquest cas d'espionatge davant el Parlament el dia 3 de març. Fons de la Moncloa apunten que des del màxim respecte institucional que tenen al Parlament, el president del govern espanyol i els seus ministres només reten comptes davant el Congrés i el Senat. També afegeixen que ja han respost múltiples preguntes i compareixences sobre aquesta qüestió.
Per ser sense moure'ns del Parlament, les indemnitzacions als membres de la mesa d'aquesta institució es van inflar durant la presidència d'Ernest Benach. Ho revela una investigació que publica avui el diari Ara.
Un canvi introduït l'any 2005 per l'expresident que va permetre que ell mateix, així com els vicepresidents Ramon Camp i Gini Clotas, van cobrar 120.000 euros i 170.000 euros quan van deixar el seu càrrec. Es tracta d'una indemnització pensada per a tots els diputats quan marxen, però el que es va modificar en aquest cas va ser l'increment d'aquest import per a aquells diputats que han tingut càrrec a la mesa. D'aquesta manera, el republicà Ernest Benach, que també va autoritzar les llicències per edat i els premis de jubilació pels funcionaris, va aplegar cobrant 129.000 euros. El més beneficiat va ser el socialista Gini Clotas, que va percebre 169.000 euros, mentre que el convergent Ramon Camp se'l va indemnitzar amb 144.000 euros. La mesura es va reformar el 2015 i ara, per cobrar-la, els diputats han de sol·licitar-la demostrant que no tenen cap més ingrés i no poden percebre-la sencera tota de cop.
Més coses. Des d'aquest dilluns 20 de febrer ja no hi haurà aliments amb continguts elevats de sucre, sal i greixos a les màquines expenedores, cafeteries i menjadors dels hospitals i centres sanitaris catalans.
El Departament de Salut restringirà la presència d'aquests productes i prioritzarà aquells que tinguin menys quantitat de sucre, sal i quantitats també més elevades de fibra. L'objectiu d'aquesta mesura és garantir una alimentació més saludable i sostenible en aquests hospitals. Oferint més fruita i verdura fresca o dessecada, bastonets de pa i entrepans de pa integral. Pel que fa a les begudes, hi haurà les tradicionals begudes calentes i les refrescants hauran de tenir també un topall de sucre.
Fem ara una ullada a la plana internacional. Comencem a Turquia, on avui una noia de 17 anys ha estat rescatada de sota les runes d'un edifici 10 dies després del terratrèmol que va sacsejar la zona fronterera entre Turquia i Síria.
Un sisme que ja ha causat per ara més de 40.000 morts a Turquia i 5.800 a Síria, segons ha informat l'Autoritat de Gestió de Desastres i Emergències de Turquia. Els experts, d'altra banda, també alerten del risc d'epidèmies per la descomposició dels cadàvers.
I marxem ara als Estats Units, on l'exèrcit d'aquest país, ho recordaran, van abatre un globus xinès que sobrevolava el territori. Els experts remarquen la importància d'avisar si se sobrepassa l'espai aeri d'un territori alè, sobretot per seguretat. Mentrestant, la Xina continua defensant que l'aparell sobrevolava per motius científics. Aquest reportatge de la nostra companya Júlia Julve ens dona més detalls sobre què són aquests aparells, quins permisos necessiten per volar o què passa si es destrueixen.
El govern nord-americà i la Xina han iniciat una batalla per determinar què feia el globus sobre els Estats Units. Si la voluntat és espiar, els experts expliquen que hi ha altres aparells molt més avançats, com els satèl·lits. Guido Luzzi, investigador del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, explica que és fàcil saber si es tracta d'un globus d'aquestes característiques o bé si és científic.
Passa a menudo, per exemple, que quizás algunos usen aviones de línea, ¿no? Los típicos civiles, y le ponen algo para espiar. Antes se hacía mucho, ahora casi no sirve porque hay los satélites que tienen una calidad altísima de visión, etc. La justificación de China es plausible. Tú imaginas que Estados Unidos ha recuperado lo que han caído, ¿no? Entonces, todo lo que está dentro, si fuera una nueva tecnología, un sistema de espía o algo así, lo pueden averiguar pronto.
Quan un aparell d'aquest tipus sobrevola l'espai aeri, cal demanar uns permisos per garantir la seguretat aèria, ho explica Joan Bec, catedràtic de Física de l'Atmosfera a la Universitat de Barcelona.
Quan es va començar a fer llançaments aquí al Servei Meteorològic, es van demanar permisos, per exemple, o hi hagués la notificació a l'aeroport de Barcelona i a l'autoritat aèria aquí, per tal de que als pilots doncs, no els hi suposés cap problema. Entenc que això, per això justament es fa, és a dir, hi ha un tema d'espai aeri, de seguretat aèria, i per això es fa la tramitació dels permisos, perquè estigui tot controlat.
Bec també explica què passa quan s'abat un aparell d'aquestes característiques.
El que es llencen aquí des de la facultat, que són semblants als que es llencen a la resta del món, són molt lleugers els equips i estan dissenyats perquè justament no puguin, o sigui, puguin minimitzar la possibilitat de que puguin fer mal. A part de que la immensa majoria d'aquests globus, per exemple els de Barcelona, cauen sobre el mar. Vull dir, estan dissenyats, o sigui, són molt lleugers, però va, efectivament poden causar algun problema. De fet, els que enviava, per exemple, el Servei Meteorològic Estatal, no? L'Agència Estatal de Meteorologia, doncs, anteriorment portaven una etiqueta que posava si es troba això, doncs feu arribar a la Guàrdia Civil, però estan dissenyats per perdre'ls i perquè facin el mínim efecte sobre l'ambient i minimitzar la possibilitat de que facin mal.
A l'Estat espanyol, Catalunya és pionera en la construcció d'aquests aparells. A Badia del Vallès hi ha l'empresa 02 Infinity, que desenvolupa globus de gran altitud que operen per sobre de l'espai aeri. José Mariano López Urdiales és enginyer aeroespacial i fundador de l'empresa.
portem un servei d'apropar coses a l'espai. El camí més curt i més fàcil per pujar molt amunt, més a dalt que els avions, és el globus. Doncs llancem globus a alçades molt semblants, a vegades més grans que el globus aquest xinès. Catalunya és líder mundial en globus tripulats. Tenim aquí l'empresa que més globus fabrica i exporta al món, Igualada.
L'enginyer també explica com són aquests globus i què passa quan fallen.
Aquest que estava, que han arribat a l'Atlàntic, portava una càrrega útil gran, i si portes molts quilos pots tenir sensors, càmeres i pots agafar moltes dades. La veritat que no tenim clar si els xinesos van volar sota els Estats Units amb voluntat de fer-ho o potser han perdut un globus que estava pensat per volar sota Xina, i una vegada que si tu perdes la comunicació i el contacte i el globus es trenca perquè sigui els sistemes electrònics a bord, no pots fer una altra cosa que esperar que baixi.
Actualment hi ha milers de llocs arreu del món que cada dia llancen globus com el xinès per registrar dades que poden ser útils per la ciutadania. Ho explica Joan Bec, catedràtic de Física de l'Atmosfera a la Universitat de Barcelona.
En total hi ha uns 1.000 llocs arreu del món que cada dia es llencen aquests globus en petites estacions per fer aquestes mesures, de forma coordinada a nivell internacional i compartint les dades. Llavors, un d'aquests llocs, per exemple, és Barcelona. A la Facultat de Física, on nosaltres treballem, doncs el Servei Meteorològic de Catalunya té una estació de radiosondatge. I a l'estat espanyol n'hi ha d'altres, a Madrid, a Mallorca, etc. És una rutina d'observació meteorològica.
Tot i semblar una tecnologia molt avançada, durant la Guerra Freda, els Estats Units ja utilitzava globus per espiar els soviètics i els seus aliats. Mentrestant, el govern americà assegura que continua investigant l'aparell després de recuperar el mecanisme electrònic i bona part dels sensors.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Dues i 33 minuts, comencem el repàs al bloc local i comarcal a la Conca de Barberà, on el monestir de Poblet ha rebut l'arxiu personal d'una veïna de Sant Joan de les Abadeses. És la primera donació que fa una dona en aquest monestir.
I són documents recollits al llarg dels seus 92 anys de vida per Montserrat, Barenys i Busquets, que va néixer a Barcelona l'any 1930. És la primera dona, com deies, que porta aquesta documentació a aquest espai i que custodia el fons del president Josep Tarradellas, i altra informació també relacionada amb la Guerra Civil, l'exili i el restabliment de la Generalitat. Montserrat Barenys és filla d'un capità republicà represaliat pel franquisme i va ser activista, de fet, antifranquista, i ha dedicat també tota la seva vida a la lluita per la llibertat. Ella mateixa explica quin tipus de documents hi ha en aquesta donació.
cartes, entrevistes, reunions, fotos i molta cosa, no solament política, sinó cultural, però sempre relacionat amb el nostre país. O sigui, la meva vida sempre ha estat relacionada directament amb la defensa del nostre país, amb el coneixement exterior i interior, que fa molta falta, del nostre país.
La directora de l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, Núria Gavarró, ha destacat que la vida de Barenys, plasmada en aquesta documentació que ara es conserva a l'Arxiu del Monestir, és una mostra d'aquelles persones anònimes que van lluitar per la llibertat de Catalunya, una idea que també ha compartit l'abat del Monestir de Poblet, Octavi Vilà.
Marxem ara a Girona, on l'Ajuntament vol donar a conèixer als turistes el patrimoni episcopal de la ciutat. Ho fan conjuntament amb el Museu d'Art de Girona i la Catedral.
Més enllà de la icònica fotografia de les escales de la Catedral, les tres institucions volen que els visitants coneguin el patrimoni històric i episcopal que hi ha a Girona. La nova ruta que s'ha creat busca acostar els visitants als edificis més emblemàtics que envolten la catedral i que tenen una història mil·lenària. Àlvar té els orígens en el centre administratiu i religiós de la ciutat romana, una funció que va mantenir, de fet, al llarg de tot el període medieval.
I ara que fa un any que va començar la guerra a Ucraïna, l'ajuda cap a aquest país ha canviat i molt. Si abans, gairebé a l'inici del conflicte, tot ajut s'enviava cap allà, ara es concentra més a Catalunya, on hi ha centenars de famílies ucraïneses que van fugir del conflicte. Per exemple, a les comarques gironines, 150 famílies reben aliments, roba i suport emocional a l'església pentecostal a l'Inn de Domeny.
En aquest punt, cada dissabte es troben amb els voluntaris que els donen un cop de mà per tirar endavant les seves vides troncades per aquests horrors de la guerra i l'exili. Ho fan, a més de rebent aquesta ajuda material, també amb ajuda espiritual i emocional. És una de les voluntàries que coordina aquesta ajuda, Oksana Lutif.
Sí. El año pasado enviábamos ayuda humanitaria allí, pero ahora como hay muchas familias refugiadas aquí, nos estamos dando cuenta que pues tenemos que ayudar con comida y con ropa a la gente que ha venido huyendo del conflicto y ahora de momento hasta que encuentren trabajo, hasta que encuentren su propia vivienda, pues necesitan ayuda con todo.
He explicat que els costa molt trobar feina i pis i que moltes famílies refugiades encara viuen, de fet, en hotels. I davant d'aquesta manca de perspectiva que tenen, moltes famílies han optat per tornar-se'n a Ucraïna.
I l'acord signat entre els partits polítics Junts per Catalunya i Impulsem el Penedès per anar plegats a les eleccions municipals del dia 28 de maig ha suposat la desbancada dels dos caps de llista que ja havien estat triats per les executives locals de Junts.
Són Robert Monzonis, fins ara candidat a Cubelles, i Marc Romeu, que havia estat escollit alcaldable de Junts a Piera. En els dos casos han estat substituïts pels actuals alcaldes Rosa Fonoll a Cubelles i Josep Llopart a Piera. Tots dos afins a Impulsem el Penedès. I és que l'acord Junts-Impulsem estableix que sí conflueixen dues llistes en un municipi per prevaldrà la candidatura de qui sigui alcalde en l'actual legislatura. Tant Monzonis com Romeu tenen intenció de presentar-se igualment a les eleccions municipals.
I acabem aquest recorregut a les Terres de l'Ebre, on avui ha començat a treballar les màquines al Delta per aixecar i reforçar les guardes de les llacunes que han de protegir els arrossars de la previsible entrada d'aigua del mar.
El Departament d'Acció Climàtica preveu que les actuacions pressupostades en 2,8 milions d'euros s'allarguin durant tot un any i abasteixin també 58 quilòmetres de perímetre. Després d'episodis com el temporal Glòria i davant la previsió d'un futur increment del nivell de mar, aquests cordons de sorra de 4 metres d'amplada i 1,2 metres d'altura envoltaran les basses per salvaguardar de l'aigua salada zones de conreu que es troben enfonsades entre 10 i 20 centímetres. Els treballs abastaran les llacunes de la Tancada, l'Escanyissada, el Canal Vell i també l'Illa de Buda.
Gràcies, Pere. Temps pels esports. Comencem la informació esportiva parlant del Barça, que aquesta tarda afronta una nova prova de foc al Camp Nou. Serà a l'Europa League i contra el Manchester United. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. El partit començarà a 6:45 del vespre i els blaugranes sortiran al terreny de joc amb l'objectiu de donar un cop de puny sobre la taula i demostrar que tenen el nivell per estar en aquesta competició i en una superior encara, en la Champions. Escoltem Xavi Hernández.
Espero doncs, un partit amb molta intensitat, amb molt ritme. Els equips de la Premier normalment exigeixen molt a nivell físic i és Europa. Volem demostrar doncs, que també estem al nivell per competir a Europa, encara que sigui a l'Europa League, però és contra un rival de primer nivell europeu. No?
De fet, tots dos equips arriben en molt bona forma. El Barça és líder i el United és tercer a la Premier. Xavi Hernández no podrà comptar pel partit d'avui ni amb Busquets ni amb Dembélé, que són baixa per lesió, i Ten Hag arriba a la cita amb 7 baixes.
Fem dos apunts també extraesportius en clau Barça, comencem per la notícia que va destapar Ser Catalunya sobre uns pagaments que va fer el Barça a una societat que és propietat de l'exvicepresident del Comitè del Tècnic dels Àrbitres, Enrique Negreira. Recopilem-la i expliquem què hi ha de nou, Anna.
Doncs mira, sobretot ha de quedar clar que aquesta notícia no té res a veure amb el Barça-Gate, són dos temes totalment diferents i no s'han de relacionar entre ells. A veure, ahir vam explicar-vos que la Fiscalia investiga uns pagaments que hauria fet el Barça entre el 2016 i el 2018 a una societat propietat d'Enríquez Negreira que es diu Desnil 95. Aquesta investigació s'inicia arran d'una inspecció fiscal per un pagament d'1,4 milions d'euros que s'hauria fet al llarg d'aquests 3 anys. Ex dels càrrecs del Club Laurana i Enríquez Negreira han declarat davant la Fiscalia i Josep Maria Bartomeu, que va ser president entre el 2014 i el 2020, va dir a la SER que aquests pagaments són d'abans del 2003, quan Joan Laporta va arribar al club, i que aquests pagaments es van deixar de fer el 2018 seguint una política de retallades. Fonts properes a la directiva de Sandro Rossell han explicat la mateixa versió que Bartomeu. Hisenda va demanar a Enríquez Negreira que justifiqués aquests cobraments, però l'excol·legiat no va portar cap document que acredités que prestava servei al Barça i ho justifica dient que no té cap prova escrita perquè la seva feina consistia en assessorar verbalment com s'havien de comportar els jugadors davant de cada àrbitre. És a dir, se'ls explicava què podien fer i què no, depenent del col·legiat que hi havia designat per al partit.
Aquesta, com dèiem, és la notícia que us explicàvem ahir. Doncs bé, avui diversos diaris hi han tirat benzina al foc.
Per una banda, el diari El País assegura que el Barça hauria rebut un informe i un DVD analitzant el perfil i el comportament dels col·legiats que el xiulaven en el proper partit, que això passava tant en el primer equip com en el Barça B i que existeixen documents escrits que ho corroboren. Després, el diari El Mundo ha especificat que el Barça va pagar en 33 factures un total d'1,7 milions d'euros a l'empresa d'Enríquez Negreira i que així s'assegurava que les decisions arbitrals no li anaven a la contra. A més, també diu que el fill d'Enríquez Negreira s'encarregava de recollir i acompanyar els àrbitres fins a l'estadi en els partits més importants. Qui també ha posat cullerada és El Confidencial, que va més enllà i diu que el 95% del que va facturar la societat Desnil entre el 2003 i el 2018 procedia del Barça i que la quantitat s'enfila fins als 4,7 milions d'euros. Això és el que diuen els diaris, i al migdia la federació, presidida per Luis Rubiales, ha emès un comunicat informant que es personarà en els procediments judicials que hi pugui haver sobre el cas i que prendrà les mesures que siguin necessàries.
Déu-n'hi-do quin embolic. L'altre tema esportiu en clau Barça és que els culers podran arribar en moto a Montjuïc quan el primer equip jugui al Lluís Companys mentre es facin les obres de l'Espai Barça.
Sí, l'Ajuntament de Barcelona i el Club Laurana han acordat que es creïn fins a 4.500 places de moto al voltant de l'estadi, que se sumaran a les que ja hi han. Això costarà 60.000 euros i s'ubicarà en tres àrees diferents. A més, el Barça també llogarà per 105.000 euros al pàrquing que hi ha a la vora de l'Estadi Olímpic, el del Sot del Migdia, per a cotxes i busos. I també es faran 500 places per a bicis i patinets elèctrics, que tindrà un cost de 50.000 euros que pagarà l'Ajuntament. Per tant, en total, el Barça pagarà el 56% del que costin les obres que s'han de fer a Montjuïc, el que suposaria 5,9 milions d'euros, i el consistori abonarà el 44%, que serien 2,6 milions. Pel que fa al manteniment de la zona Montjuïc, el Barça pagarà 16.000 euros extres en cada partit per al reforç de neteja, 700 euros d'enllumenat públic i 770 euros per al manteniment de les àrees enjardinades que hi ha al voltant de l'estadi. A més, també s'hauran de contractar agents extres de la Guàrdia Urbana. En total, calculen que s'hauran de contractar uns 118 agents que se li hauran de pagar a cada un entre 59 i 106 euros pels serveis prestats en cada partit.
Ara sí, tornant a l'àmbit ja estrictament esportiu, avui, 38 anys després, torna la Copa del Rei de Bàsquet a Badalona. El primer equip català en jugar serà el Barça.
I ho farà a 2:15 de la nit amb la mentalitat posada a tornar a saltar a la pista de l'Olímpic a les semifinals de dissabte. Primer, haurà de superar l'Unicaja de Màlaga, un equip que ha guanyat els 7 partits que han jugat. Això és el que deia l'entrenador blaugrana Sara Jessica Vicios.
Creo que es un dato muy bonito, que no va a tener ninguna influencia jueves por la noche, ¿no? Yo creo que esto ya está en las vitrinas, ¿no? Como se dice, está en museo y nada más.
Els blaugranes buscaran revalidar el títol de la temporada passada. Qui passi ronda jugarà contra el vencedor del Madrid-València, que s'ha de jugar a 6:45 de la tarda. Per tant, hi podria haver clàssic. L'anfitrió ho farà demà a 9:45 contra el Baskonia. Avui també hi ha jornada de Lliga Femenina de Bàsquet. A 8:15 del vespre, el Barça-Sant Feliuenc visita la pista de l'Euskotren i una hora més tard, a 9:15, l'Uni Girona visitarà la pista del València i el Cadí la Seu, la del Perfumeries Avenida.
I per acabar, dos apunts d'aquesta matinada. El primer és en futbol. La selecció espanyola femenina ha debutat a la Copa de les Nacions que s'està fent a Austràlia amb victòria.
El combinat estatal entrenat per Jorge Vilda ha superat per 3-0 Jamaica amb dianes de Maite Oroz, Esther i Fiamma. Això és el que deia el seleccionador.
Tío, cumplido. El primer objetivo que es ganar, hemos ganado, metiendo 3 goles, portería 0. Y bueno, un partido complicado de jugar, el calor, casi 30 grados, el viento, las jugadoras que en 48 horas habíamos aterrizado aquí en Australia. Así que bien, mucho mérito porque lo han dado todo.
El proper partit de la selecció serà diumenge contra Austràlia a les 8 del matí.
I en tenis, el número 2 del món, Carlos Alcaraz, també ha guanyat en el debut al torneig de Buenos Aires.
Sí, el murcià, que feia més de 100 dies que no disputava un circuit d'ATP per lesió, ha superat el serbi Laszlo Djere per 2-16-1. Ara jugarà als quarts de final demà contra un altre serbi, en aquest cas contra Dusan Lajovic.
Gràcies, Anna.
A tu.
Minuts i posarem punt i final a aquest informatiu. A les 3 migdia no ho volem fer, però, sense repassar que aquest divendres a la gran pantalla arriba la pel·lícula nominada als Oscars, El Triángulo de la Tristeza. El film també va ser guardonat amb la Palma d'Or a Cannes i com a millor film als Premis Europeus del Cinema. Olma, bona tarda.
Ara anava a dir que no em saludes. Dic, no sé si vols començo a parlar després del tràiler, però agrairia un hola, bona tarda.
No, va, El Triángulo de la Tristeza, que arriba als...
Escoltem el tràiler, Xavi.
¿Qué? ¿Esta audición es para una marca avinagrada o para una alegre?
Es para una marca avinagrada.
¡Enhorabuena! ¡Enséñame esa mirada valenciaga! De repente llevo algo puesto mucho más barato. ¡Es de H&M! ¡Sí! ¡Valenciaga! ¡H&M! ¡Valenciaga! ¡Y H&M!
El Triángulo de la Tristeza és un drama suec que mostra com una parella de models i líders de les xarxes socials, ara podríem dir influencers, són convidats a un creuer de luxe. Tot i que la tripulació ha organitzat un sopar de gala pels convidats rics, el capità del vaixell no vol sortir de la seva cabina. Ara bé, què passarà? Doncs que aquest equilibri de poders canviarà quan s'aixequi una tempesta que posi en perill el confort dels passatgers. Algunes de les crítiques que ha rebut de revistes i mitjans nombrats són posa el privilegi en el punt de vista, salvatgement divertida, o el millor que fa el director és jugar amb els límits. Per cert que la pel·lícula va ser la que va desbancar Alcarràs, de la catalana Carla Simón, als guardons europeus, així que promet, bé, no, de moment?
Promet, i tant. Una altra estrena destacada és Elles hablen, la història d'un grup de dones en una colònia religiosa aïllada al mig de Bolívia.
El amor, l'ausència d'amor, el fin de l'amor, la necessitat d'amor, genera tanta violència. Ya estaba latente desde siempre. Solo había que seguir el rastro de migajas que llevaban hasta la violencia. Y al mirar...
La pel·lícula de Sara Polley és una adaptació de la novel·la Elles parlen, de l'editorial Les Hores, de Miriam Tapes. Les dones lluiten per reconciliar-se amb la seva fe després d'una sèrie d'agressions sexuals que han passat a la colònia per part dels homes. La pel·lícula està basada en fets reals i una de les crítiques que ha rebut, una vegada siguem lliures, ens haurem de preguntar qui som.
També bona pinta aquesta pel·lícula. I pels amants de Marvel, a partir de demà ja podeu veure la pel·lícula de superherois Ant-Man i la Vispa, Quantumania.
Eres un hombre interesante, Scott Lang. Eres un vengador. Tienes una hija. Has perdido mucho tiempo.
La pel·lícula, com el nom indica, explora el regne quàntic. En aquest indret interactuen amb estranyes criatures i s'embarquen en una aventura que va més enllà dels límits del que consideraven possible. Llavors, aquesta pel·lícula de Marvel posa també a l'abast diversos límits.
Doncs els amants de Marvel, que ja ho sabeu, que teniu una nova pel·lícula a partir de demà als cinemes. No només repassem aquí estrenes de la gran pantalla, també ho fem les que podeu veure des de casa i des del sofà. A Netflix ja es poden veure la sèrie La Ley, de Lídia Poet, basada en fets reals.
Ciao.
Tu, ciao.
Avocato Poet?
Sí.
Poet de Lídia.
La sèrie dramàtica se centra en procediments processals que reinterpreten la història real de Lídia Poet, que és la primera dona advocada d'Itàlia.
Molt bé.
Què, més estrenes o no, Xavier? Vull dir,
sí, clar,
toca
no
tu.
Només de Netflix. A Prime Video arriba també la docu-sèrie Marc Márquez All-In.
Yo quiero volver arriba, con vosotros, pero si no es con vosotros, me voy a buscar la vida.
Mi primer recuerdo es una caída, si tal cual.
Tu cabeza va en un sitio y tu cuerpo va a otro.
La sèrie de 5 capítols se centra en el campió de motociclisme Marc Márquez, català, i també en com va viure la distància amb la família durant tot fins el que comporta no haver de competir al nivell, i també la pausa, com la va viure per poder tornar a ser líder. I una de les frases que m'agrada molt d'aquest tràiler és que comença la primera frase, de fet l'haureu escoltat, dient que el primer record que té és d'una caiguda. Així que molt interessant aquesta proposta, que podeu trobar a Prime Video.
Com totes les que ens portes cada setmana, cada dijous, per tant, perquè la gent que li agradi el cinema i les sèries tingui per on escollir. Mira, Olma, i avui, parlant de tradició, avui és dijous gras.
Home, avui estem de festa, Xavi.
Sé que ho has celebrat, sé que t'has esmorzat un bon entrepà de truita.
Clar que sí, com marca la tradició.
Però a banda d'aquesta tradició, Catalunya es prepara, per tant, per donar el tret de sortir del gran gruix dels actes del Carnaval. Aquesta tarda, per exemple, en diferents punts, ahir per la banda de Tarragona, doncs avui ho fem de Vilanova i la Geltrú. Mm-hmm. On es fa la tradicional merengada, una gran guerra dolça apta per a tots els públics.
A 6:15 de la tarda, els vilanovins més petits, pel que ens han dit des dels 5 fins als 16 anys, és així com la mitjana d'edat que hi van, doncs es concentren, es concentren davant la pastisseria Blanc, una de les clàssiques, on allà es fa la llançada de merenga. Clar, pels qui ens estigueu escoltant i no hagueu passat mai pel Carnaval de Vilanova i la Geltrú, us podeu pensar, no?, què és això de la merengada. Doncs perquè us imagineu, són ni més ni menys que 30 quilos de merenga baixant cap al terra i ho fan des d'un balcó. La merenga, que més fa 1.5 metres i que té un diàmetre de 80 centímetres, surt amb una politja i va baixant fins al públic. Ara bé, segons ha explicat a Radio Estel el president de la Federació d'Associacions pel Carnaval de Vilanova, Didac Santos, la merenga que cau no es fa perquè té una base sòlida de cartró. És a dir, ens hem d'imaginar 1.5 metres de merenga baixant des d'un balcó per una politja fins a baix, però que no cau perquè és sòlida, perquè està enganxada, diem-ne, en un cartró, no? Ara també et dic que Santos ha alertat que normalment no arriba al terra, doncs perquè abans la gent comença a menjar-ne i comença el que podríem dir la guerra dolça. La merengada, però, no acaba aquí.
I després doncs, tenim la col·laboració de les principals pastisseries de la ciutat, que cadascuna ens donen unes mànegues de merenga, i aquest any hem recollit unes 800 aproximadament, que les posem totes a la plaça del Mercat, on tenim preparat un escenari, i aquestes mànegues perquè els nanos doncs, les puguin agafar i entre ells doncs, puguin fer aquesta guerra dolça.
Ara, clar, també hi ha una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció, perquè Didac Santos ha explicat, no, que molta gent va amb paravents o amb alguna mena de plàstic per protegir-se, però sí, però que per més es nota que ja hem passat per la merengada.
Home, evidentment, millor carnaval del món, el de Vilanova és el tru.
Més enllà d'aquest comentari a nivell d'opinió personal, el que ens ha explicat Didac Santos és que per més proteccions que et posis, acabes brut, perquè la merengada entra per algun lloc o per un altre, però també et dic que, clar, qui porta la merengada? Ou, no? Llavors, que clar...
La merenga porta ou, sí.
Per això, la merenga porta ou, llavors què passa? Doncs que es veu que va molt bé pel cabell, que és com una, com si et fessis una mascareta.
Correcte.
Del cabell, i que tothom acaba amb el cabell ben...
La gent de Vilanova, després de Carnaval, està molt guapa. Perquè entre els carmels de diumenge i a la merengada de dijous... té tot el cos untat per 2 o 3 mesos.
Molt bé, doncs anirem fent aquesta repassada pels carnavals arreu del territori.
Demà repassarem els principals actes del Carnaval de Catalunya. Ara, però, marxem a Portbou, on avui s'ha inaugurat la Biblioteca Walter Benjamin a l'edifici de les antigues escoles d'aquest municipi. Es tracta del primer pas per convertir l'edifici en un centre dedicat al filòsof alemany que va morir l'any 1940 en aquest poble fronterer.
Poble fronterer de l'Alt Empordà. La biblioteca compta amb uns 4.500 llibres dels 6.000 que contenen al fons. Entre ells, obres del filòsof, però també del seu context històric. Les obres de reforma de l'espai han costat a la vora de 130.000 euros i han comptat, en aquest cas, amb el finançament de la Diputació de Girona, del Ministeri de Cultura, de l'Ajuntament i la Fundació Àngelus Novus, que gestionarà aquest espai i que, de fet, ha cedit els fons a dues biblioteques que ha heretat del traductor Philippe Ivernel i de l'humanista Gianluigi Ponzano.
Molt bé, doncs no us perdeu aquest nou espai que s'ha inaugurat a Portbou. També n'hem estat parlant al llarg d'aquest programa. Doncs bé, ahir els 14 guardonats dels Premis Ciutats de Barcelona ja van recollir els premis al Saló de Cent de l'Ajuntament de la Ciutat.
Ha estat la mateixa alcaldessa de Colau l'encarregada d'entregar-los. Durant la cerimònia s'ha reivindicat la ciència i la cultura com a elements clau per combatre els monstres, diu, de les guerres.
Per tant, som molt conscients de que tenim enormes reptes per aquest món, aquest moment gramscià que ens ha tocat viure. I nosaltres, com a ciutat de Barcelona, tenim la certesa de que per fer front a aquest moment històric tan complex, l'aposta per la cultura i la ciència no és conjuntural, és absolutament estratègica i imprescindible.
Entre els premiats que n'hem anat parlant, per primera vegada s'ha reconegut un videojoc, Endless Extinction is Forever, de Herobeat Studios, que incorpora preocupacions mediambientals, però també hi ha hagut una investigació de l'Institut Ciències del Mar, CSIC, un projecte de suport de joves extutelats, l'obra El meu amic, d'Esteve Miralles, l'espectacle Mort de riure, de Los Galindos, o el projecte musical 413234. Els Premis Ciutats de Barcelona, per cert, tenen una dotació econòmica de 9.500 euros.
Mira, i a Barcelona també el proper dia 22 de febrer s'estrena l'obra Tots eren fills meus, serà el Teatre Lliure, un text d'Arthur Miller de l'any 1947.
David Selves porta al Lliure aquesta crítica cap a la societat nord-americana de la postguerra i del capitalisme. Selves, en el seu paper com a director, també posa el focus en els ideals dels joves i les seves lluites per a fer una societat més justa. A més del fracàs del somni americà, l'espectacle parla de la guerra i de les ferides que deixa, dels secrets familiars i d'un passat que sempre torna. En parla el mateix David Selves.
Crec que poques vegades, no gaires vegades, hi han espectacles que et motiven, que et mouen, que t'increpen, que et posen al límit de les teves capacitats artístiques. M'emociona profundament, veient cada dia la funció, com ens construïm com a comunitat, no? Qui volem ser, com volem ser i com ens volem posar en marxa com a comunitat.
Que bé que parla, David Selves. L'obra Tots eren fills meus es podrà veure al Lliure de Montjuïc des del 22 de febrer fins al 26 de març. Jordi Bosch i Emma Vilarassau encapçalen aquest repartiment. I entre els actors, atenció, també hi ha un col·laborador del programa La Caravana d'aquesta emissora, en Francesc Marginet.
Home, no ens el perdrem, de ben segur que
estarem
anirem
allà,
a veure
allà,
el teatre,
suport.
Com esperem que ho facin tots els nostres oients. Va, i per acabar, ja s'ha estrenat una nova cançó del duet català Calavento, que aviat trauran al carrer el seu nou disc. El nou tema que han publicat es diu Conmigo.
Estoy aquí y aquí seguiré, no me moveré, me quiero quedar para ver.
La novetat principal és que per primera vegada la parella de l'Empordà ha deixat de banda la bateria i les guitarres, Olma.
El nou single va acompanyat d'un videoclip dirigit i produït per Georgina Torrado. El vídeo mostra una escena minimalista en què els integrants del grup han abandonat els seus instruments i canten directament als espectadors, com comentava Xavi. Calavento, el duo format per Joan i Aleix, han publicat fins avui 4 avenços del nou disc que presentaran el proper mes d'abril amb més de 400 concerts a l'esquena. A la banda afronta els propers mesos amb el repte de donar una nova dimensió als seus directes.
Gràcies, Olma, per aquest repàs a la informació cultural. Demà més, eh? Demà...
més i millor, demà carnaval.
Amb perruca i antifàs.
Clar que sí. Demà hem de venir disfressats algú de la ràdio, per cert.
Demà hem de venir disfressats. I nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero, i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Nosaltres tornem demà puntuals a les dues, i ara, com cada tarda, toca pujar la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Fins demà.
Con todo el percal que hay ahí fuera, sé que a lo mejor me da pereza salir a pasear.